especialment delicats. I aquest és un. En el moment en el que les temperatures pugen tant, cal fer aquesta crida, doncs, a la responsabilitat, a la contenció, a la prudència. Molt particularment en algunes zones del país, a la Catalunya central i cap a Ponent, doncs, el risc és especialment rellevant.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demanant prudència durant aquests dies a la ciutadania. La Catalunya central i Ponent, ho sentíem, són les zones de major risc d'incendi i destaquen comarques com ara l'Alt Urgell, el Segrià, l'Anoia, el Bages, la Noguera o el Solsonès. I és que Catalunya es troba en plena onada de calor amb temperatures de rècord previstes per aquest cap de setmana. Un episodi de calor que arriba, a més, després d'uns mesos de poques pluges. De seguida ho ampliem i connectarem també amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer en detall la previsió. Aquest, abans, però, repassem la resta de titulars d'aquest divendres 20 de maig de 2022. Catalunya té nova agenda rural, Núria de José Gomar.
Un document que fixa un full de ruta a seguir els propers anys i que vol complir amb el benestar de les persones per garantir drets i serveis dignes adaptats al món rural.
Decretats dos dies de dol a Terrassa per la mort d'un nen de 9 anys ofegat en una bassa del municipi.
Des d'avui s'han suspès els actes oficials i les banderes onejaran a mig pal. Els bombers han localitzat el cos sense vida de matinada.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat 7 casos de la verola del mico i se n'estudia en 23 més.
De moment, els casos confirmats són de Madrid, però des de Catalunya no descarten que puguin sortir casos sospitosos en els propers dies.
Al llarg de l'informatiu reflexionarem sobre quina és la situació després de la retirada de la mascareta en espais interiors avui fa un mes.
I és que les dades ens diuen que han augmentat els contagis per Covid, però que es manté estable la situació a les unitats de cures intensives.
Núria, i en cultura, divendres i cap de setmana farcit d'esdeveniments arreu de Catalunya.
Doncs sí, per exemple, a Lleida comença l'aplec del Caragol o a Tarragona les primeres activitats del Tarracoviva.
En esports, titular destacat, el Barça femení viatja avui a Turí, on demà buscarà la segona Champions en la història del club.
15.000 aficionats blaugranes es desplaçaran per animar el Barça a la final. Les de Jonathan Giraldez hauran de derrotar l'Olympique de Lyon si es volen reeditar el títol aconseguit l'any passat.
I ara sí, coneguem amb més el detall quina és la previsió del temps per avui i aquest cap de setmana de temperatures que tocaran sostre per un mes de maig. Connectem ràpidament amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantindrem aquest ambient càlid bona part d'aquesta tarda i també de cara al cap de setmana. Sí que a hores d'ara amb la presència d'alguns núvols mitjans que deixaran el cel entrenyinat, sobretot cap a la meitat nord del país, i aquests han de ser més trencats. N'hi haurà alguna pinzellada d'algun núvol, però en conjunt dominarà més el sud cap a la meitat sud del territori. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ja és força alta. A hores d'ara, punts del Pla d'Urgell tenim valors de 30 graus, com també cap al nord de les Garrigues, i en zones del voltant o fins i tot de la zona del prelitoral tenim valors de 28 i 29 graus. S'espera que aquesta temperatura vagi pujant de cara a les properes hores. S'espera un ambient força càlid i fins i tot també cap a les valls del Pirineu, on ara mateix, per exemple, a Organyà també tenim aquests 28 graus, o bé a Viella també en tenim 28. D'altra banda, com dèiem, el cap de setmana es presenta força càlid. Sí que demà hi haurà el pas d'alguns núvols mitjans que deixaran el cel entrenyinat, puntualment mig ennuvolat, i serà de cara a diumenge quan les temperatures tocaran sostre i s'espera que a la zona de Ponent sigui un dels llocs on faci més calor, i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la possibilitat de que superin temperatures extremadament altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Joan López de la redacció Núria de José Gomar i coordinant Montse Hidalgo. Us parla Marta Patricio, passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Atenció aquests dies perquè el Departament d'Acció Climàtica i el d'Interior alerten que hi ha perill d'incendi a partir d'avui durant tot el cap de setmana i que es podria encara allargar a dilluns. La Catalunya central i Ponent són les zones de major risc. Diana Bermejo, avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha volgut fer una crida a la prudència i conscienciació individual. Bon dia.
Bon dia, Marta. Les altes temperatures que es preveuen els propers dies excepcionals per aquesta època de l'any i que poden fregar els 40 graus en algunes zones han posat en alerta els serveis de prevenció d'incendis. De moment són 7 les comarques amb més risc. Són l'Urgell, l'Alt Urgell, la Segarra, el Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Solsonès, i demà podrien pujar al nivell 2 d'alerta del Pla Alfa, la Noia i el Bages. Una situació que s'allargarà fins dilluns i que es preveu agreujada per una manca de pluges que s'arrossega des de fa prop de 2 anys. De fet, en aquest aquests primers 5 mesos del 2022, els equips d'extinció han hagut de fer un 30% més d'intervencions que l'any passat. Per això aquest missatge de prudència del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Ja no és el risc d'incendis una qüestió de la temporada d'estiu, de l'època d'estiu, estrictament. El canvi climàtic, altres factors, fa que el risc el tinguem tot l'any. I hi ha moments especialment delicats. I aquest és un. En el moment en el que les temperatures pugen tant, cal fer aquesta crida, doncs, a la responsabilitat, a la contenció, a la prudència.
De moment no es preveu restringir l'accés a zones boscoses, però s'han denegat ja unes 3.000 peticions de crema de rostolls. Interior ha reforçat els parcs de bombers de les zones amb més risc i els agents rurals, en coordinació amb els ADFs, centraran aquests dies totes les seves tasques en la vigilància.
On pujarà més el termòmetre, segons el Servei Meteorològic, és a Terres de Ponent. L'avís afecta les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues, amb la previsió de temperatures que poden arribar a situar-se 10 graus per sobre de la mitjana i arribar a pics de 39. Davant d'aquesta calorada, que ha arribat de cop, Protecció Civil recorda el reguitzell de consells que, usualment, es llancen a l'estiu davant les onades de calor.
Tant qui hagi de treballar a l'aire lliure com qui vulgui fer esport ha de prendre mesures per protegir-se de les altes temperatures. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha esmentat les principals en declaracions a la xarxa. Una és evitar les hores de més sol.
El que hem de fer, doncs, és recordar el que ens passa cada estiu, aquesta calor que ens ve forta i que hem d'adaptar-nos amb ella i actuar en conseqüència. Doncs fer aquesta vigilància, hidratar-nos, vigilar amb la radiació solar, i això aquest cap de setmana ho hem de fer així.
Protecció Civil demana a la ciutadania vigilar molt amb els incendis forestals i avisar al 112 si es divisa alguna columna de fum. Està prohibit encendre foc a la vora de masses de vegetació.
Risc d'incendi elevat aquests dies, sobretot a la Catalunya central i les terres de Ponent, però que es pot acabar extenent a tot arreu. Avui, però, precisament s'ha presentat a Alp, a la Cerdanya, el Pla de Prevenció d'Incendis per Lleida i al Pirineu. Ràdio Pirineus, Maria Sanz, una presentació on s'ha anunciat una inversió de 72 milions d'euros.
La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ha anunciat avui una inversió de 72 milions d'euros per tirar endavant el nou Pla de Prevenció d'Incendis fins al 2025. Al Departament d'Acció Climàtica estem una primavera i estiu complicats i considera fonamental fer aclarides, entre d'altres accions, forestals.
El risc d'incendi és una realitat del país i per això, per protegir aquests boscos de Catalunya, des del Govern de la Generalitat, des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, engeguem aquest any el Pla de Prevenció d'Incendis més ambiciós de la història, un Pla de Prevenció d'Incendis dotat amb 72 milions d'euros pels propers 4 anys, que el que preveu és tenir un paisatge més adaptat, un paisatge més resilient.
L'esmentada directora general ha fet aquestes declaracions a Fontanals, a Queixans, a Cerdanya, en el decurs d'una visita a espais forestals comunals on es desbrossen 50 hectàrees.
I atenció també amb aquesta dada, perquè 2 de cada 3 municipis de la demarcació de Barcelona tenen un risc d'incendi molt elevat per culpa del seu paisatge. Jordi Casino, ho posa de manifest un estudi de la Diputació que evidencia que cal treballar per recuperar el que s'anomena paisatge mosaic agroforestal, que ha anat desapareixent, a més, els últims 60 anys.
De les dades de l'estudi es desprèn que només un de cada 4 municipis de la zona gaudeixen encara d'un paisatge en mosaic, és a dir, combinant conreus, pastures i boscos, mentre que els pobles i ciutats que tenen un continu forestal, majoritàriament boscós, s'han multiplicat gairebé per 2 des de principis del 1960. Un fet aquest molt perillós per la propagació dels incendis, com ha apuntat a la xarxa Jaume Minguell, que és el cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació.
El que tenim és que ara ja tenim més bosc, més continu, amb més combustible, amb més dies en què està disponible per tenir grans incendis, i a la vegada tenim les trames urbanes i també equipaments i infraestructures molt importants ficats dins del bosc quan abans els hi tenia.
Per comarques, 9 de les 12 presenten un paisatge eminentment forestal i només 2, l'Alt Penedès i l'Anoia, encara conserven un paisatge en mosaic, mentre que el barcelonès mostra un paisatge gairebé totalment urbanitzat.
La xarxa de comunicació local.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio Comerç Just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya té nova agenda rural. L'han presentat des de Torà a la Segarra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Agenda Rural, Teresa Jordà. Lleida Televisió, Natàlia Burgos, s'ha establert un full de ruta amb 7 eixos principals. Quins són?
Nou impuls a l'agenda rural de Catalunya amb la presentació aquest divendres a Torà dels 7 principals eixos, un document que el govern aprovarà definitivament el dimarts dia 24. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, l'ha definit com un full de ruta que ha d'entendre el país com un tot.
Un futur del país que ha d'estar centrat en les persones, en totes les persones, independentment d'on visquin, independentment d'on hagin nascut. Per tant, centrar-lo en el benestar, en la prosperitat i en la llibertat.
Entre els reptes es volen garantir les oportunitats socioeconòmiques i progressar cap a la descentralització, tal com apunta la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.
Garantir els drets socials, uns serveis dignes i assegurar un món rural que bategui, un món rural viu.
En total, el document s'ha creat amb el suport de més de 1.200 persones i proposa 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 estratègiques.
Canviem ara de qüestió i parlem d'educació. La primera família que ha rebut la legitimació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar l'execució forçosa del 25% de castellà a l'escola ja ha enviat a la direcció del centre dels seus fills una carta. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. I segons ha informat l'Assemblea per una Escola Bilingüe, en la carta la família reclama l'execució de la sentència. L'entitat ha afegit que aquesta és una nova via per fer efectiu el compliment de la sentència als centres públics i concertats. La possibilitat que els pares, que així ho vulguin, demanin l'execució forçosa directament al tribunal s'afegeix a la demanda que va presentar l'Assemblea Bilingüe i que ha estat reconeguda pel mateix tribunal aquest mes de maig.
Anna, el fet que el tribunal hagi permès que un pare s'hagi personat en la sol·licitud d'execució forçosa complica encara més la negociació política. Recordem que els partits polítics catalans mantenen les converses, però el temps s'esgota.
Sí, el termini del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per complir l'ordre acaba el 31 de maig. Durant aquests dies, Esquerra s'ha esforçat per atreure junts novament el consens d'aquelles formacions que aposten per blindar l'actual model lingüístic. Però el PSC i Comuns han rebutjat les pretensions de Junts de desafiar novament el tribunal. Així les coses, les diferents formacions mantenen les converses per consensuar una resposta al tribunal que podria passar per la presentació d'una reforma legislativa.
Marxem ara cap a Tortosa perquè el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha fet una crida avui a empreses i institucions de les Terres de l'Ebre perquè presentin projectes als fons Next Generation. Fins ara, a Ràdio Tortosa, Núria Mora, les Terres de l'Ebre han rebut 4 milions d'euros d'aquests ajuts.
Més d'un centenar de persones entre empresaris i representants d'institucions han participat a l'acte Fons Next Generation Reptes Institucions celebrat aquest matí a Tortosa i presidit pel conseller d'Economia i Hisenda Jaume Giró. Les Terres de l'Ebre han rebut fins a data d'avui 4,1 milions d'euros d'aquests fons europeus per projectes impulsats el 2021 i el que portem de 2022. El govern calcula que les Terres de l'Ebre podrien rebre fins a 200 milions d'euros en 3 anys d'aquests fons, una xifra que seria l'equivalent a la inversió que la Generalitat ha fet al territori en els darrers 10 anys. Per això, el conseller Jaume Giró ha fet una crida perquè les empreses del territori s'animin a presentar projectes, tot i la dificultat que suposa la tramitació dels fons Next Generation.
No és senzill el sistema de convocatòries que el govern espanyol ha posat en marxa. I el que jo no vull és que els empresaris de les Terres de l'Ebre es desanimin i que es deixin vèncer per la dificultat d'accedir en aquest camí, diguem-ne, massa poc transparent, i el que volem és que aquí competim i no posar-ho fàcil perquè altres territoris puguin tenir accés a uns fons europeus que també ens corresponen a nosaltres.
La Generalitat ha mobilitzat un 27,4% dels 1.545 milions d'euros provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea ingressats a Catalunya.
I us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Terrassa ha decretat 2 dies de dol al municipi després que els bombers hagin recuperat el cos d'un nen de 9 anys que hi va caure en una bassa a l'exterior del camp de golf d'aquesta ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell, endavant.
Terrassa decreta 2 dies de dol oficial. Des d'aquest divendres fins diumenge al migdia, les banderes onegen a mig pal en els edificis municipals i se suspenen tots els actes institucionals organitzats per l'Ajuntament. Tot plegat arran la mort d'un nen de 9 anys ofegat en una bassa de Torrebonica. Un grup de diversos menors hauria accedit aquest dijous a la tarda a aquest dipòsit d'aigua que s'utilitza per regar el camp de golf del Prat. La bassa, d'uns 10.000 metres quadrats, està perimetrada i s'hi prohibeix el bany. El grup estava format per 4 o 5 nens d'entre 5 i 9 anys. La víctima era el més gran i hauria estat l'únic que es va endinsar a l'aigua després de treure's la roba en una tarda força calorosa. La tragèdia es va produir quan, per causes que es desconeixen, no va saber com sortir d'una bassa amb el terra de fang relliscós i amb molta vegetació. A 9:15 del vespre, els bombers van rebre l'alerta i es va activar el dispositiu de recerca amb un total d'11 dotacions. També s'hi va desplaçar el Servei d'Emergències Mèdiques, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat 7 casos a Madrid de la verola del mico i se n'estudien 23 més. Són les últimes xifres que ha donat a conèixer i des de Catalunya no descarten que puguin sortir casos sospitosos en els propers dies. Escoltem la ministra Carolina Darias.
Esto se confirma de los 7 primeros que estamos ante viruela de mono y de las 23 restantes han sido estas 23 positivas por PCR. Las últimas dos se acaban de comunicar ahora mismo, tanto esta es la, digamos, la actualidad y ahora están pendientes de que estas 23 muestras sean secuenciadas para determinar de qué tipo de viruela se trata.
Mentrestant, aquí a Catalunya, el departament no descarta que en els propers dies pugui aparèixer algun cas. De fet, Espanya estudia comprar antivirals i vacunes contra la verola tradicional per si s'haguessin de fer servir, perquè en aquests moments la verola del mico no té un tractament específic. D'altra banda, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha demanat que els països on han aparegut casos de verola del mico facin un seguiment estricte dels contagis. L'objectiu és intentar controlar possibles brots.
I pel que fa a la situació de la Covid-19, coneguem quines són les últimes dades fetes públiques avui per Salut.
Catalunya registra 16 ingressats més als hospitals que eleven la xifra a 1.126. També hi ha 6 crítics més que situa el nombre de malalts a les UCIs en 31 i 41 morts més des de dimarts. Una xifra que situa en 27.344 el nombre de persones que han perdut la vida a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Recordem que Salut comunica ara les dades 2 cops per setmana i concentra les proves únicament a les persones vulnerables i pacients greus.
Avui volem fer balanç d'una data perquè fa un mes que ens vam poder alliberar una mica d'un dels símbols que ens ha acompanyat durant aquests 2 anys de pandèmia, la mascareta. Des de llavors, tot i que s'ha notat un augment en les xifres de contagis de Covid, els ingressos de les UCIs estan molt estables. Diana Bermejo, una situació de control que ha estat possible gràcies a la immunitat grupal que han creat les vacunes i també al fet d'haver passat la malaltia.
A les darreres 4 setmanes, les dades d'incidència de la Covid han augmentat, tot i que un ritme no comparable al d'altres onades. I el més important, l'impacte als hospitals, de moment, només s'ha notat en els ingressos a planta, ja que fins i tot hi ha menys pacients greus que ara fa un mes. Segons l'investigador del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos, Daniel López Codina, això li devem a la immunitat de grup i per això cal estar atents a com es comporta.
No podem assegurar què ens passarà. No ho sabem, realment hem de ser sincers. I no és inversemblant que en uns mesos puguem tenir un nou brot important, no és inversemblant. També cert és que si tenim una incidència més o menys alta com tenim ara, sense que ens causi problemes, això també ens ajuda a que no tinguem després un brot important. El factor que pot determinar l'evolució és, diguem-ne, l'estat immunològic de la població, l'estat mitjà del sistema immunològic de la població. Amb els mesos va minvant i és possible doncs, que arribi un moment en què salti el llindar.
La retirada de la mascareta va coincidir també amb un canvi en la l'estratègia de vigilància epidemiològica que se centra ara en confirmar bàsicament els casos de la població més vulnerable. És en aquest segment de la població on es concentra també la mortalitat, que en el darrer mes s'ha mantingut també estable.
I 2 anys sense poder celebrar-se per la pandèmia i enguany sense mascaretes. L'Aplec del Cargol torna a Lleida i ho fa amb la participació de més d'un centenar de colles i s'espera que passin per aquest aplec uns 200.000 visitants. Uau, Lleida Ràdio, Xavi Lasso, tot a punt per anar a festa?
Els envelats, les cuines, les samarretes, mocadors i sobretot els barrets ja estan a punt per aquesta 41a edició de l'Aplec del Caragol, que s'espera amb temperatures estivals. Tot i això, la Caula no ha tret les ganes de festa als collistes que ja es troben al recinte firal, ultimant tots els detalls.
Comencem el divendres de l'Aplec amb moltíssima calor, però bueno, moltíssimes ganes també després de 2 anyets de parón. Tornem a reemprendre aquesta festa que tant ens agrada amb moltíssimes ganes i molta il·lusió.
Farà una calor que ni a l'infern, però bueno, ganes de festa. Les ganes de festa treuran aquesta calor, fes-me cas.
S'intentarà aguantar mitjançant un gorro de palla i pistoles i cubos d'aigua.
Després d'una llarga espera hi ha arribat aquí la millor festa de Lleida i tot i que hi ha previsió de calor, no ens pararà ningú.
Tot i que la festa engega a 8:15 del vespre amb lo caragolassó, aquesta passada nit els collistes més avançats ja hi han sopat.
I de Lleida marxem cap a Tarragona perquè aquest cap de setmana arriba amb algunes de les cites destacades al Tarraco Viva. Tarragona Ràdio, Laura Casas, parlem de les demostracions de gladiadors a l'amfiteatre o algunes recreacions històriques.
La 24a edició de Tarraco Viva s'accelera i ja aquest cap de setmana arriben algunes de les cites més esperades. I és que podrem veure novetats com la recreació històrica de Tutankamon i Carter, els monòlegs teatralitzats sobre com Schliemann va descobrir Troia o sobre com l'egiptòleg Jean-François Chapollion va desxifrar els jeroglífics egipcis. Això ho explicarà Paco Tobar, de l'associació Tarragona 1800.
Amb una paraula, no? Una frase i un mot, com qui diu, doncs va poder començar a desxifrar, gràcies a que la pedra de Rosetta està escrita en demòtic, bueno, en jeroglífic, en demòtic i en grec, poder desxifrar el jeroglífic que fins aquell moment es pensaven que era poc més que una llengua de símbols, en el que era una llengua universal.
També s'aprofundirà en la descoberta de les tombes reials d'Ur a través del relat de l'escriptora Agatha Christie. El certamen de recreació històrica s'allargarà fins al 29 de maig. Seran més de 300 actes que es desenvoluparan en una trentena d'espais.
I pels que es vulguin quedar a Barcelona o venir a la capital catalana aquests dies, tenim també una proposta. Avui s'ha obert al públic el nou mirador de la Torre Glòries per veure la ciutat des de 125 metres d'altura. Helena Puigdueta, els seus impulsors han destacat que aquest nou atractiu turístic va molt més enllà d'una simple talaia.
Aquest és precisament l'objectiu dels ideòlegs d'aquest projecte inèdit que va començar fa 4 anys, de fugir del mirador contemplatiu. Per això, vistes panoràmiques al marge, l'altre gran al·licient és la instal·lació transitable de l'artista argentí Tomás Saraceno, Ciutats Núvol, una singular al·legoria mediambiental suspesa a 10 metres de terra que ens convida a reflexionar sobre el futur de les metròpolis. David Xirau és el director de MediaPro Exhibitions.
El mirador es va concebre de seguida com un espai que prengués un cert partit sobre canvi climàtic, no podíem seguir mirant la ciutat com sempre les havíem mirat, no? I a més el Covid encara ens ho va reforçar més, no? El Tomàs té una enorme trajectòria amb el seu compromís per la lluita amb el canvi climàtic i va ser bastant fàcil dir-li, escolta, ajuda'ns a fer una peça, no?, que dintre de la teva trajectòria sigui significativa i que reforci tot aquest posicionament, tota aquesta presa de partit.
Això a les altures, però la visita a Torre Glòries comença al soterrani, amb l'Hipermirador Barcelona, una experiència immersiva que ens mostra tot allò de la ciutat que no es veu a primera vista, els ritmes, les atmosferes o els altres inquilins que no són les persones.
Ara sí, moment per als esports. Eduard Cabré, bon dia.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça femení ja ha arribat a Turí, on demà buscarà la segona Champions en la història del club. 15.000 aficionats blaugranes es desplaçaran fins a la ciutat italiana per animar el Barça en la final de la Champions de futbol. Les de Jonathan Giraldet s'enfronten demà a l'Olympique de Lió. Les blaugranes volen reeditar el títol aconseguit l'any passat. Davant, però, tindran l'equip amb millor palmarès en aquesta competició. Les franceses han guanyat 7 Copes d'Europa. Escoltem la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí.
Volem guanyar l'Olympique de Lió, però si hi hagués un altre equip a la final el voldríem guanyar igual. No ens hem de centrar només a guanyar l'Olympique perquè perdrem el foc de tot el que hem de fer. Volem guanyar la final per seguir sent les millors. Un, dos dels millors equips del món, doncs, es troben en una final. Què més es pot dir, no? No crec que sigui fàcil per cap dels dos equips.
A banda dels aficionats que es desplaçaran a la localitat italiana per seguir el partit des de les grades, al centre de la ciutat de Barcelona s'instal·larà una pantalla gegant amb capacitat per 20.000 persones. I també en futbol aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana. Hi ha quatre candidats en aquesta cursa electoral. Joan Soteras, que opta la reelecció, i haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el candidat Joan Soteras, que espera ser reelegit.
El partit està en 0-0, que s'ha de jugar. Diumenge començarem el partit a jugar-lo a les 9 del matí, o a les 10 del matí, perdó, i a partir d'aquí anirem jugant el partit, i al final del partit espero jo guanyar i ser el nou president, el proper president, si seguir sent el president de la Selecció Catalana de Futbol amb tot el meu equip.
I el Club Bàsquet Prata juga avui la permanència a la Lliga L'Eport en la darrera jornada de la fase regular. Per salvar-se, els pretencs han de guanyar avui i que perdin Juaristi o Almansa. Els dos rivals directes tenen una victòria més, però els Pota Blava tenen l'averatge a favor. Avui a les 9 de la nit, en horari unificat, el Prat rep l'Osca, que ja ha perdut la categoria, però han de fer els deures i esperar una ensopegada dels rivals. Marc Blanc és el capità del Prat.
Nosaltres hem de sortir a fer la nostra feina, que és guanyar el partit, intentar fer un bon bàsquet i jugar el nostre bàsquet, que al final és el que se'ns dona millor. I sobretot l'objectiu principal és guanyar el partit, no? Després doncs, ja estarem pendents de què passa a altres camps. Però si nosaltres no fem la nostra feina, doncs de res servirà el que passi a Iraugui o al Mansa.
També en bàsquet, a la mateixa hora, a l'Aleport, a partir de les 9 de la nit, el Força Lleida, que ja sap que jugarà el play-off d'ascens a l'ACB com a tercer classificat, visita la pista del Melilla. També ha jugat avui el Bàsquet Girona, que també lluitarà per pujar de categoria com a quart classificat i ho farà a la pista de l'Alacant. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Propostes en xarxa.
L'any 1153, el comte Ramon Berenguer IV va conquerir el castell de Móra d'Ebre. Fins aleshores i des del segle VIII havia estat una fortificació musulmana i un dels castells més importants de la dreta del riu Ebre. Va ser escenari de setges, presó, casa palau, plaça militar a la Primera Guerra Carlina o dependències de la Guàrdia Civil durant la Guerra Civil. Actualment en queden dues torres i les muralles exteriors, però continua sent un espai camaleònic, ideal per acollir una fusió entre gastronomia, patrimoni i literatura, que sona millor que la resta de l'historial. O, en altres paraules, ideal per acollir la novetat més sonada de la 15a edició de Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, que torna l'últim cap de setmana de maig. Ara que ja hem superat la ressaca de Sant Jordi, us proposem gaudir de la literatura des d'una altra perspectiva, donant vida a les històries i als personatges, descobrint nous escenaris que fugen dels espais convencionals, portant les lletres catalanes a les places, a la vora del riu i, fins i tot, a taula. Del 27 al 29 de maig, Literàrum combina les arts escèniques i la literatura en diferents formats. Espectacles, ponències, taules rodones, presentacions de llibres, activitats per als més petits i tallers. Una bona manera de defensar que la literatura es pot llegir, però també veure, sentir i experimentar. Per si no en teniu prou, Literàrum coincideix amb la 19a edició de la Fira del Llibre Ebrenc, el punt de trobada d'autors a les Terres de l'Ebre, que comptarà amb 32 presentacions. Del 27 al 29 de maig, 15a edició de Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre i 19a Fira del Llibre Ebrenc. Trobareu tota la informació al web www.literarum.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
En punt 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya en alerta davant l'elevat risc d'incendi entre avui i durant tot el cap de setmana.
Hi ha moments especialment delicats. I aquest és un. En el moment en el que les temperatures pugen tant, cal fer aquesta crida doncs, a la responsabilitat, a la contenció, a la prudència. Molt particularment en algunes zones del país, a la Catalunya central i cap a Ponent, doncs, el risc és especialment rellevant.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demanant prudència durant aquests dies a la ciutadania. La Catalunya central i Ponent, ho sentíem, són les zones de major risc d'incendi i destaquen comarques com ara l'Alt Urgell, el Segrià, l'Anoia, el Bages, la Noguera o el Solsonès. I és que Catalunya es troba en plena onada de calor amb temperatures de rècord previstes per aquest cap de setmana. Un episodi de calor que arriba, a més, després d'uns mesos de poques pluges. De seguida ho ampliem i connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer en detall aquesta previsió. Abans, però, repassem la resta de titulars d'aquest divendres 20 de maig de 2022. Catalunya té nova agenda rural. Núria de José Gomar.
Un document que fixa un full de ruta a seguir els propers anys i que vol complir amb el benestar de les persones per garantir drets i serveis dignes adaptats al món rural.
Decretats dos dies de dol a Terrassa per la mort d'un nen de 9 anys ofegat en una bassa del municipi.
Des d'avui s'han suspès els actes oficials i les banderes onejaran a mig pal. Els bombers han localitzat el cos sense vida de matinada.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat 7 casos de la verola del mico i se n'estudien 23 més.
De moment, els casos confirmats són de Madrid, però des de Catalunya no descarten que puguin sortir casos sospitosos en els propers dies.
Al llarg de l'informatiu reflexionarem sobre quina és la situació després de la retirada de la mascareta en espais interiors avui fa un mes.
I és que les dades ens diuen que han augmentat els contagis per Covid, però es manté estable la situació a les unitats de cures intensives.
Núria, i en cultura, divendres i cap de setmana farcit d'esdeveniments arreu de Catalunya.
Doncs sí, per exemple, a Lleida comença l'aplec del Cargol o a Tarragona les primeres activitats del Tarracoviva.
En esports, titular destacat el Barça femení, viatja avui a Turí, on demà buscarà la segona Champions en la història del club.
15.000 aficionats blaugranes es desplaçaran per animar el Barça a la final. Les de Jonathan Giraldez hauran de derrotar l'Olympique de Lyon si volen reeditar el títol aconseguit l'any passat.
I ara sí, coneguem amb més detall quina és la previsió del temps per avui aquest cap de setmana, de temperatures que tocaran sostre per un mes de maig. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantindrem aquest ambient càlid bona part d'aquesta tarda i també de cara al cap de setmana. Sí que a hores d'ara amb la presència d'alguns núvols mitjans que deixaran el cel entrenyinat, sobretot cap a la meitat nord del país, i aquests han de ser més trencats. N'hi haurà alguna pinzellada d'algun núvol, però en conjunt dominarà més el sud cap a la meitat sud del territori. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ja és força alta. A hores d'ara, punts del Pla d'Urgell tenim valors de 30 graus, com també cap al nord de les Garrigues, i en zones del voltant o fins i tot de les zones del prelitoral tenim valors de 28 i 29 graus. S'espera que aquesta temperatura vagi pujant de cara a les properes hores. S'espera un ambient força càlid i fins i tot també cap a les valls del Pirineu, on ara mateix, per exemple, a Organyà també tenim aquests 28 graus, o bé a Viella també en tenim 28. D'altra banda, com dèiem, el cap de setmana es presenta força càlid. Sí que demà hi haurà el pas d'alguns núvols mitjans que deixaran el cel entrenyinat, puntualment mig ennuvolat, i serà de cara a diumenge quan les temperatures tocaran sostre i s'espera que a la zona de Ponent sigui un dels llocs on faci més calor, i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la possibilitat de que superin temperatures extremadament altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, de la redacció Núria de José Gomar i coordinant Montse Hidalgo. Us parla Marta Patricio. Passen 4 minuts a 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Atenció aquests dies perquè el Departament d'Acció Climàtica i el d'Interior alerten que hi ha perill d'incendi a partir d'avui, durant tot el cap de setmana, i es podria encara allargar a dilluns. La Catalunya central i Ponent són les zones de major risc. Diana Bermejo, avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha volgut fer una crida a la prudència i conscienciació individual. Bon dia.
Bon dia, Marta. Les altes temperatures que es preveuen per als propers dies excepcionals en aquesta època de l'any i que poden fregar els 40 graus en algunes zones han posat en alerta els serveis de prevenció d'incendis. De moment són 7 les comarques amb més risc, són l'Urgell, l'Urgell, la Segarra, el Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Solsonès. I demà podrien pujar al nivell 2 d'alerta del Pla Alfa, l'Anoia i el Bages. Una situació que s'allargarà fins dilluns i que es veu agreujada per una manca de pluges que s'arrossega des de fa prop de 2 anys. De fet, en aquests primers 5 mesos del 2022, els equips d'extinció han hagut de fer un 30% més d'intervencions que l'any passat. Per això, aquest missatge de prudència del conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena.
Ja no és el risc d'incendis una qüestió de la temporada d'estiu, de l'època d'estiu, estrictament. El canvi climàtic, altres factors, fa que el risc el tinguem tot l'any. I hi ha moments especialment delicats. I aquest és un. En el moment en el que les temperatures pugen tant, cal fer aquesta crida doncs, a la responsabilitat, a la contenció, a la prudència.
De moment no es preveu restringir l'accés a zones boscoses, però s'han denegat ja unes 3.000 peticions de crema de rostolls. Interior ha reforçat els packs de bombers de les zones amb més risc i els agents rurals, en coordinació amb els ADFs, centraran aquests dies totes les seves tasques en la vigilància.
Gràcies, Diana Bermejo. I ho sentíem, on pujarà més el termòmetre, segons el Servei Meteorològic, és a Terres de Ponent.
L'avís afecta les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues, amb previsió de temperatures que poden arribar a situar-se 10 graus per sobre de la mitjana i arribar a pics de 39. Davant d'aquesta calorada que ha arribat de cop, Protecció Civil recorda el reguitzell de consells que usualment es llencen a l'estiu davant les onades de calor.
Risc d'incendi elevat aquests dies, sobretot a la Catalunya Central, Terres de Ponent, però que es pot acabar extenent a tot arreu. Avui, però, precisament s'ha presentat a Alpa, a la Cerdanya, el Pla de Prevenció d'Incendis per Lleida i al Pirineu. Ràdio Pirineus, Maria Sans, una presentació on s'ha anunciat una inversió de 72 milions d'euros.
La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ha anunciat avui una inversió de 72 milions d'euros per tirar endavant el nou Pla de Prevenció d'Incendis fins al 2025. Al Departament d'Acció Climàtica estem una primavera i estiu complicats i considera fonamental fer aclarides, entre d'altres accions, forestals.
El risc d'incendi és una realitat del país i per això, per protegir aquests boscos de Catalunya, des del Govern de la Generalitat, des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, engeguem aquest any el Pla de Prevenció d'Incendis més ambiciós de la història, un Pla de Prevenció d'Incendis dotat amb 72 milions d'euros pels propers 4 anys, que el que preveu és tenir un paisatge més adaptat, un paisatge més resilient.
L'esmentada directora general ha fet aquestes declaracions a Fontanals, a Queixans, a Cerdanya, en el decurs d'una visita a espais forestals comunals on es desbrossen 50 hectàrees.
I atenció amb aquesta dada, perquè 2 de cada 3 municipis de la demarcació de Barcelona tenen un risc d'incendi molt elevat per culpa del seu paisatge. Jordi Casino ho posa de manifest un estudi de la Diputació que evidencia que cal treballar per recuperar el que s'anomena paisatge mosaic agroforestal, que ha anat desapareixent els últims 60 anys.
De les dades de l'estudi es desprèn que només 1 de cada 4 municipis de la zona gaudeixen encara d'un paisatge mosaic, és a dir, combinant conreus, pastures i boscos, mentre que els pobles i ciutats que tenen un continu forestal, majoritàriament boscós, s'han multiplicat gairebé per 2 des de principis del 1960. Un fet aquest molt perillós per la propagació dels incendis, com ha apuntat a la xarxa Jaume Minguell, que és el cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació.
El que tenim és que ara ja tenim més bosc, més continu, amb més combustible, amb més dies en què està disponible per tenir grans incendis i a la vegada tenim les trames urbanes i també equipaments i infraestructures molt importants ficats dins del bosc quan abans els hi tenia.
Per comarques, 9 de les 12 presenten un paisatge eminentment forestal i només 2, l'Alt Penedès i l'Anoia, encara conserven un paisatge en mosaic, mentre que el barcelonès mostra un paisatge gairebé totalment urbanitzat.
La xarxa de comunicació local.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant.
Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants D2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya té nova agenda rural. L'han presentat des de Torà, a la Segarra, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Agenda Rural, Teresa Jordà. Lleida Televisió, Natàlia Burgos, s'ha establert un full de ruta amb 7 eixos principals. Quins són?
Nou impuls a l'agenda rural de Catalunya amb la presentació aquest divendres a Torà dels 7 principals eixos, un document que el govern aprovarà definitivament el dimarts dia 24. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, l'ha definit com un full de ruta que ha d'entendre el país com un tot.
Un futur del país que ha d'estar centrat en les persones, en totes les persones, independentment d'on visquin, independentment d'on hagin nascut. Per tant, centrar-lo en el benestar, en la prosperitat i en la llibertat.
Entre els reptes es volen garantir les oportunitats socioeconòmiques i progressar cap a la descentralització, tal com apunta la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.
Garantir els drets socials, uns serveis dignes i assegurar un món rural que bategui, un món rural viu.
En total, el document s'ha creat amb el suport de més de 1.200 persones i proposa 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 estratègiques.
Canviem de qüestió i parlem ara d'educació. La primera família que ha rebut la legitimitació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar l'execució forçosa del 25% de castellà a l'escola ja ha enviat a la direcció del centre dels seus fills una carta. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. I segons ha informat l'Assemblea per una escola bilingüe, en la carta la família reclama l'execució immediata de la sentència. L'entitat ha afegit que aquesta és una nova via per fer efectiu el compliment de la sentència als centres públics i concertats. La possibilitat que els pares, que així ho vulguin, demanin l'execució forçosa directament al tribunal s'afegeix a la demanda que va presentar l'Assemblea bilingüe i que ha estat reconeguda pel mateix tribunal aquest mes de maig.
Anna, no deixem de parlar d'educació perquè avui es clou la Conferència Mundial d'Educació Superior que s'ha fet a Barcelona aquests dies, una última jornada on s'ha presentat un nou informe que estableix els horitzons de transformació de les universitats.
El 8è informe sobre educació superior s'ha dissenyat en un document viu i en format virtual per continuar creixent els propers anys amb més aportacions dels experts. Fins avui hi han participat 90 autors. El secretari executiu de la CUP GUNI, Josep Maria Vilalta, ha apostat per una visió plural de la universitat del futur.
La visió de GUNI en cap cas pretén dibuixar un perfil d'universitat únic o un model institucional únic. La nostra visió, si voleu fer una analogia, aspira a ser un far per proveir un espectre ampli de llum des del qual cadascuna de les institucions pugui construir un camí cap a la transformació.
Towards transformation. I la Conferència Mundial d'Educació Superior, que acaba avui a Barcelona, ha coincidit amb la Setmana de l'Educació Superior. Tots dos esdeveniments han fet de la capital catalana referent mundial del debat al voltant de les competències i aprenentatges que han de garantir la universitat del futur.
Gràcies, Anna. Avui s'han donat per finalitzades les obres de restitució d'una de les zones més afectades per la riuada del 2019 a la Conca de Barberà. L'Espluga FM Ràdio, Pep Morató, parlem del Parc Fluvial i també de l'entorn del Safareig.
Aquest matí s'han donat per finalitzades les obres de restitució d'una de les zones més afectades per la riuada del 2019 al Francolí. En concret ha estat el Parc Fluvial i l'entorn del Safareig, dos projectes que superen els 340.000 euros d'un pressupost fruit dels ajuts provinents de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol. Tot i que les obres s'han vist endarrerides a causa de la pandèmia i de la guerra, aquest divendres la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha visitat les obres i ho ha definit així.
En aquest sentit, molts diners que hem pogut veure doncs, el resultat palpable de restituir en la mesura del possible i també fent-ho amb aquesta nova perspectiva, no?, d'un riu que algunes activitats segurament ja no s'hi podran realitzar tan properament i al contrari, que haurem de doncs, tenir un plantejament més de respecte i naturalitzant.
Un cop enllestides les obres de restitució de la riuada, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, a mig termini, començarà la redacció de l'avantprojecte d'adequació de tot el tram urbà del riu Francolí pel seu pas pel municipi.
I, en canvi, al Vallès Occidental, a Terrassa, s'endarrereixen com a mínim un mes les obres de la Riera del Palau i del Torrent de Vallparadís. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, els responsables ho atribueixen a les pluges de febrer i de març i també a la vaga dels transports.
Finalment, les obres s'han allargat un mes més i està previst que acabin el 17 de juny. El motiu ha estat el retard provocat per les pluges de febrer i març i per la vaga de transportistes. Tot i així, les imatges que es poden veure del tram de la Riera del Palau a l'alçada de Can Jofresa ja són molt diferents de les que hi havia just abans de començar les obres. L'objectiu és construir en un tram de 70 metres nous murs amb uns fonaments més profunds i aixecar una protecció d'escollera. D'altra banda, les obres al torrent de Vallparadís abasten un tram de 90 metres des de la travessa ubicada just abans de la confluència amb la Riera del Palau. Des de l'alçada dels jutjats fins a la seva confluència amb la Riera de les Arenes, arran de les riuades de l'any 62, l'estat dels murs està molt malmès per l'erosió.
I mantenim la connexió amb la Ràdio Municipal de Terrassa, ara però amb Francesc Novell, i en aquest cas per parlar d'una notícia trista. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol al municipi després que els bombers hagin recuperat el cos d'un nen de 9 anys que hi va caure en una bassa a l'exterior del camp de golf de la ciutat.
Terrassa decreta dos dies de dol oficial. Des d'aquest divendres fins diumenge al migdia, les banderes onegen a mig pal en els edificis municipals i se suspenen tots els actes institucionals organitzats per l'Ajuntament. Tot plegat arran la mort d'un nen de 9 anys ofegat en una bassa de Torrebonica. Un grup de diversos menors hauria accedit aquest dijous a la tarda a aquest dipòsit d'aigua que s'utilitza per regar el camp de golf del Prat. La bassa, d'uns 10.000 metres quadrats, està perimetrada i s'hi prohibeix el bany. El grup estava format per 4 o 5 nens d'entre 5 i 9 anys. La víctima era el més gran i hauria estat l'únic que es va endinsar a l'aigua després de treure's la roba en una tarda força calorosa. La tragèdia es va produir quan, per causes que es desconeixen, no va saber com sortir d'una bassa amb el terra de fang relliscós i amb molta vegetació. A 9:15 del vespre, els bombers van rebre l'alerta i es va activar el dispositiu de recerca amb un total d'11 dotacions. També s'hi va desplaçar el Servei d'Emergències Mèdiques, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat 7 casos a Madrid de la verola del mico i se n'estudien 23 més. Són les últimes xifres que ha donat a conèixer el Ministeri. I des de Catalunya no descarten que puguin sortir casos sospitosos en els propers dies.
Escoltem la ministra Carolina Darias.
Esto se confirma de los 7 primeros que estamos ante viruela de mono y de las 23 restantes han sido estas 23 positivas por PCR. Las últimas dos se acaban de comunicar ahora mismo, tanto esta es la digamos, la actualidad, y ahora están pendientes de que estas 23 muestras sean secuenciadas para determinar de qué tipo de viruela se trata.
Mentrestant, aquí a Catalunya, el departament no descarta que en els propers dies pugui aparèixer algun cas. De fet, Espanya estudia comprar antivirals i vacunes contra la verola tradicional per si s'haguessin de fer servir, perquè en aquests moments la verola del mico no té un tractament específic. D'altra banda, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha demanat que els països on han aparegut casos de verola del mico facin un seguiment estricte dels contagis. L'objectiu és intentar controlar possibles brots.
Pel que fa a la situació de la Covid-19, coneguem quines són les últimes dades fetes públiques avui per Salut.
Catalunya registra 16 ingressats més als hospitals, que eleven la xifra a 1.126. També hi ha 6 crítics més, que situa el nombre de malalts a les unitats de cures intensives en 31 i 41 morts més que des de dimarts. Una xifra que situa en 27.344 el nombre de persones que han perdut la vida a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Recordem que Salut comunica ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves proves únicament en les persones vulnerables i pacients greus.
Avui volem fer balanç d'una data perquè fa un mes que ens vam poder alliberar una mica d'un dels símbols que ens ha acompanyat durant aquests 2 anys de pandèmia, la mascareta. Des de llavors, tot i que s'ha notat un augment en les xifres de contagis de Covid, els ingressos a les UCIs estan molt estables. Diana Bermejo, una situació de control que ha estat possible gràcies a la immunitat grupal que han creat les vacunes i també al fet d'haver passat la malaltia.
A les darreres 4 setmanes, les dades d'incidència de la Covid han augmentat, tot i que un ritme no comparable al d'altres onades. I el més important, l'impacte als hospitals, de moment, només s'ha notat en els ingressos a planta, ja que fins i tot hi ha menys pacients greus que ara fa un mes. Segons l'investigador del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos, Daniel López Codina, això li devem a la immunitat de grup i per això cal estar atents a com es comporta.
No podem assegurar què ens passarà. No ho sabem, realment hem de ser sincers. I no és inversemblant que en uns mesos puguem tenir un nou brot important, no és inversemblant. També cert és que si tenim una incidència més o menys alta com tenim ara, sense que ens causi problemes, això també ens ajuda a que no tinguem després un brot important. El factor que pot determinar l'evolució és, diguem-ne, l'estat immunològic de la població, l'estat mitjà del sistema immunològic de la població. Amb els mesos va minvant i és possible que arribi un moment en què salti el llindar.
La retirada de la mascareta va coincidir també amb un canvi en l'estratègia de vigilància epidemiològica que se centra ara en confirmar bàsicament els casos de la població més vulnerable. És en aquest segment de la població on es concentra també la mortalitat, que en el darrer mes s'ha mantingut també estable.
I 2 anys sense poder celebrar-se per la pandèmia i enguany sense mascaretes, l'aplec del Cargol torna a Lleida. Ho fa amb la participació de més d'un centenar de colles i la previsió de 200.000 visitants al llarg de tot aquest cap de setmana. Uau, Lleida Ràdio, Xavi Lasso, tot a punt per anar a festa?
Els envelats, les cuines, les samarretes, mocadors i sobretot els barrets ja estan a punt per aquesta 41a edició de l'Aplec del Caragol que s'espera amb temperatures estivals. Tot i això, la Caula no ha tret les ganes de festa als collistes que ja es troben al recinte firal, ultimant tots els detalls.
Comencem el divendres de l'Aplec amb moltíssima calor, però bueno, moltíssimes ganes també després de 2 anyets de parón. Tornem a reemprendre aquesta festa que tant ens agrada amb moltíssimes ganes i molta il·lusió.
Farà una calor que ni a l'infern, però bueno, ganes de festa. Les ganes de festa treuran aquesta calor, fes-me cas.
S'intentarà aguantar mitjançant un gorro de palla i pistoles i cubos d'aigua.
Després d'una llarga espera, hi ha arribat aquí la millor festa de Lleida i tot i que hi ha previsió de calor, no ens pararà ningú.
Tot i que la festa engega a 8:15 del vespre amb lo caragolassó, aquesta passada nit els collistes més avançats ja hi han sopat.
I de Lleida marxem cap a Tarragona perquè aquest cap de setmana arriba amb algunes de les cites destacades del Tarracó Viva. Tarragona Ràdio, Laura Casas, endavant.
La 24a edició de Tarracó Viva s'accelera i ja aquest cap de setmana arriben algunes de les cites més esperades. I és que podrem veure novetats com la recreació històrica de Tutankamon i Carter, els monòlegs teatralitzats sobre com Schliemann va descobrir Troia o sobre com l'egiptòleg Jean-François Chapollion va desxifrar els jeroglífics egipcis. Això ho explicarà Paco Tobar de l'associació Tarragona 1800.
Amb una paraula, no? Una frase i un mot, com qui diu, doncs va poder començar a desxifrar, gràcies a que la Pedra Roseta està escrita en demòtic, bueno, en jeroglífic, en demòtic i en grec, poder desxifrar el jeroglífic que fins aquell moment es pensaven que era poc més que una llengua de símbols, en el que era una llengua universal.
També s'aprofundirà en la descoberta de les tombes reials d'Ur a través del relat de l'escriptora Agatha Christie. El certamen de recreació històrica s'allargarà fins al 29 de maig. Seran més de 300 actes que es desenvoluparan en una trentena d'espais.
Moment ara pels esports. Eduard Cabré, amb cita destacada, bon dia.
Bon dia, Marta, així és, amb el Barça femení, que ja ha arribat a Turí, on demà buscarà la segona Champions en la seva història, en la història del club. 15.000 aficionats blaugranes es desplaçaran fins a la localitat italiana per animar el Barça en aquesta final de la Champions. Les de Jonathan Giraldez s'enfronten demà a l'Olympique de Lió. Les blaugranes volen reeditar el títol aconseguit l'any passat. Davant, però, tindran l'equip amb millor palmarès de la competició, l'Olympique de Lió. Escoltem la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí.
Volem guanyar l'Olímpic de Lió, però si hi hagués un altre equip a la final el voldríem guanyar igual. No ens hem de centrar només a guanyar l'Olímpic perquè perdrem el foc de tot el que hem de fer. Volem guanyar la final per seguir sent les millors. Punt. Dos dels millors equips del món, doncs, es troben en una final. Què més es pot dir, no? No crec que sigui fàcil per cap dels dos equips.
També en futbol, l'Andorra té demà l'oportunitat de proclamar-se campió de Lliga i de pujar directament a segona divisió. Els andorrans jugaran davant l'UCAM de Múrcia. Des de Ràdio i Televisió d'Andorra ens informa Joel Romero.
Els tricolors han de guanyar i esperar la patinada del Villarreal B per assolir l'ascens directe quan queden dos partits per acabar la Lliga. Escoltarem les paraules del jugador Àlex Pastor.
Se reduce a eso y la verdad es que es muy bonito. Esto es lo que llevamos esperando toda la temporada. Y nada, ahora el sábado aquí a animar a todo el mundo que venga, a apoyar al equipo y ojalá se haga realidad el sueño.
El somni és ser campió aquesta mateixa setmana.
Hombre, eso sería lo ideal, pero bueno. ojalá, pero ya veremos el sábado. Y nada, hay que salir como salimos cada partido en casa contra el Albacete, Sabadell, sea el rival que sea, y a jugarnos nuestras cartas y a intentar ganar.
Els tricolors treuen dos punts al Villarreal B i quatre a l'Albacete, un escenari millorable per encarar la recta final de la temporada. Una victòria contra els murcians i l'empat o la derrota dels groguets contra l'Inense faria campió l'Andorra. Per sortir de dubtes, caldrà esperar aquest dissabte quan els de Saràbia s'enfrontin a l'UCAM Múrcia a partir de 2:15 de la nit.
I aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Hi ha quatre candidats en la cursa electoral. Joan Soteras opta a la reelecció i haurà de competir, però, amb els candidats Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera. Avui, al programa En Joc de la Xarxa, hem parlat amb el candidat Joan Soteras, que espera ser reelegit.
El partit està en 0-0, s'ha de jugar. Diumenge començarem el partit de jugar-lo a les 9 del matí, o a les 10 del matí, perdó, i a partir d'aquí anirem jugant el partit, i al final del partit espero ja guanyar i ser el nou president, el proper president, si seguir sent el president de la Selecció de Futbol, amb tot el meu equip.
I el Club Bàsquet Prata juga avui la permanència a la Lliga Leport. Estem parlant de bàsquet en aquesta darrera jornada de la fase regular. Per salvar-se, els pretencs han de guanyar i esperar que Juaristi o Almansa no ho facin. Escoltem el capità del CB Prat, Marc Blanc.
Nosaltres hem de sortir a fer la nostra feina, que és guanyar el partit, intentar fer un bon bàsquet i jugar el nostre bàsquet, que al final és el que se'ns dona millor. I sobretot l'objectiu principal és guanyar el partit, no? Després doncs ja estarem pendents de què passa a altres camps, però si nosaltres no fem la nostra feina, doncs de res servirà el que passi a Iraugui o al Mansa.
El Prat rep a les 9 l'OSC, a la mateixa hora el Força Lleida, que ja sap que jugarà el play-off d'ascens com a tercer classificat, visita la pista del Melilla, i el Bàsquet Girona, que acaba quart i jugarà també play-off, jugarà a la pista de l'Alacant. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem dilluns puntuals, com sempre. Fins aleshores, que tingueu bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb El arma del engaño, un film sobre la feina de la intel·ligència britànica durant la Segona Guerra Mundial. També s'estrena Cinco Lobitos. Una jove mare se'n va a viure amb els pares perquè l'ajudin amb el nadó. I Gerard Butler és un dels protagonistes de Juego de Asesinos.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Colin Firth protagonitza El arma del engaño. L'any 1943, les forces aliades preparen l'assalt a Europa, però per fer-ho han de protegir les tropes del foc alemany. Firth és un oficial d'intel·ligència britànic que, amb l'ajuda d'un company, prepara una estratègia de desinformació que servirà per enganyar l'exèrcit nazi.
¿Qué pasa cuando la tinta se corra al flotar los documentos en el mar? Tendrán que utilizar tinta resistente al agua. Solo alguien que tiene intención de ahogarse utilizaría esa tinta.
¿Sí? Los puntos.
Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos.
¡Ay, esta que se va a caer!
¡Cojo la maleta y aquí os quedáis!
¡Que se vaya!
La protagonista de Cinco Lobitos és la Maya, una noia que acaba de tenir un nadó i que està aprenent a ser mare. Quan la seva parella ha de marxar per feina, decideix tornar a casa dels pares. Ells l'ajudaran a tenir cura del nadó, sobretot la seva mare, qui li ensenyarà valuoses lliçons sobre la maternitat.
Se me he caído yo en el sofá.
Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas.
Soy invisible, eso seré ahora. Todos van a por mí, no te diré dónde estoy. ¡Ah! ¿Quién me va a detener?
¡Uno de vosotros que me detenga!
Estás detenido.
Juego de assassinos ens trasllada a la comissaria d'un poble petit. Un estafador que tem per la seva vida es fa detenir per una policia intel·ligent però principiant. Quan hi arribi l'assassí a sou contractat per matar l'estafador, interpretat per Gerard Butler, la comissaria es convertirà en un camp de batalla.
¡Que alguien ayude a este hombre! ¡Va a morir!
Sabies que...
La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Atenció aquests dies perquè el Departament d'Acció Climàtica i el d'Interior alerten que hi ha perill d'incendi a partir d'avui i durant tot el cap de setmana i que es podria encara allargar a dilluns. Catalunya està en alerta davant l'elevat risc d'incendi entre avui i durant tot el cap de setmana. I és que avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat prudència durant aquests dies a la ciutadania.
Volíem adreçar un missatge a l'opinió pública, als ciutadans i ciutadanes, als catalans i catalanes, de prudència. Perquè aquest cap de setmana, a les properes hores, estarem en algunes zones del país vorejant 40 graus. Això implica, doncs, que hi ha un major risc d'incendis. Ja no és el risc d'incendis una qüestió de la temporada d'estiu. El canvi climàtic, altres factors, fa que el risc el tinguem tot l'any.
La Catalunya central i ponent són les zones de major risc d'incendi i destaquen comarques com ara l'Alt Urgell, el Segrià, l'Anoia, el Bages, la Noguera o el Solsonès. I és que Catalunya es troba en plena onada de calor amb temperatures de rècord previstes per aquest cap de setmana. Un episodi de calor que arriba, a més, després d'uns mesos de poques pluges.